Notícies Migdia, amb Núria García.
L'Aliança Francesa podria tancar. L'Escola d'Idiomes i Centre Cultural de Referència a la ciutat durant 4 dècades passa per un sotrac econòmic difícil de gestionar. Una circumstància a la qual també s'hi suma la falta d'una direcció que lideri el projecte i prengui mesures per trobar una sortida a la delicada situació. De fet, fonts pròximes a l'Aliança han explicat a Ràdio Sabadell la incertesa que plana ara mateix entre els treballadors de l'entitat, i és que no saben ben bé quin futur els espera a partir d'ara i si els seus llocs de feina perillen. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de juny. Els veïns del centre Creueta veuen insuficients els canvis en la mobilitat del barri que pensa introduir el govern municipal. Tal com us va avançar ahir aquesta emissora, els carrers Les Paus i Llobet passaran a ser de plataforma única. Això, però, no convenç els veïns perquè creuen que no es resolen, entre altres coses, els problemes de seguretat al barri. Màrius Navazo, responsable de mobilitat de l'Associació de Veïns, n'ha parlat avui al programa Al Matí.
Quan tu poses la senyal aquella blava del nen amb la pilota, allò ja... perquè ja aquella senyal ja és prioritat del vianant. No cal que facis obres per fer plataforma única, i això és el que sempre hem demanat. Hem demanat, fem això, tots els carrers d'aquest barri han de ser prioritat del vianant. Hem d'aconseguir que les persones ocupin i caminin per la calçada. Les obres ja les farem més endavant, però hem de tastar, hem de provar. I el que dèiem és, per què no fem una prova pilot de 6 mesos a tots els carrers del barri, amb els diners que es pensen que estem aquestes dues plataformes úniques, podríem convertir tots els carrers del barri, no 2 trams de carrer, tots els carrers del barri d'una manera molt més senzilla.
L'anomenada superilla del centre, que preveia actuar en 20 de carrers, s'hauria d'haver implantat a finals de l'any 2016. I Sabadell s'assuma a la commemoració de l'any Pedrolo. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Òmnium ha organitzat una xerrada aquest vespre per descobrir l'autor popular per l'obra El Mecanoscrit del Segon Origen i la seva relació amb Sabadell. La figura clau en tot plegat és un fuster local, tal com ha explicat Ana Maria Villalonga, comissària de l'any Pedrolo. Són declaracions Al Matí.
I aquest personatge guardava algunes de les obres de Pedrolo a casa seva, originals inèdits, per tal que no els agafés, que, vull dir, que no li prengués la policia i no els descobrissin, diguéssim, sí.
I d'altra banda, el Sabadell vol inventariar tot el material històric relacionat amb el club.
L'entitat crearà una comissió de treball que s'encarregarà de recopilar tota la documentació i classificar-la per poder difondre-la després. Una de les idees que hi ha sobre la taula és organitzar una exposició per la Festa Major.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem repassant la previsió del temps amb la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. A hores d'ara les temperatures es van enfilar en bona part del país. Se situen entre els 26 i els 28 graus a la zona de Ponent, al litoral i prelitoral, i esperem doncs que avui l'ambient es mantingui suau o càlid al centre de la jornada. Una tarda, però, que vindrà marcada per la presència d'alguns núvols que aniran en augment i fins i tot amb algun ruixat a les comarques del quadrant nord-est, al Prepirineu i també al sector central del prelitoral. Precipitacions que no es descarregaran descarta que puguin arribar a l'àrea de la costa central durant la tarda i també al vespre. A l'àrea del vessant nord del Pirineu sí que esperem doncs, un cel més tapat i amb algunes precipitacions al llarg de tota la jornada. Demà matí tranquil, amb domini del sol i a la tarda de nou algunes nuvolades a punts de muntanya, com a molt amb algun ruixat molt aïllat a punts de les comarques del quadrant nord-est. Pel que fa a les temperatures, seran semblants a les d'avui o una miqueta més altes i encara doncs, amb aquest vent de tramuntana a la zona nord de la Costa Brava. En aquest sector encara puntualment hi haurà alguns cops molt forts i també durant el dia d'avui a cotes elevades i mitjanes del Pirineu i el Prepirineu. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables. Així, doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, Eva, i pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix només cal destacar una incidència, 4 quilòmetres de retencions a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès i en direcció a Martorell. Entrem ja en matèria. Us ho dèiem en començar, l'Aliança Francesa de Sabadell està en una situació crítica. L'Escola d'Idiomes i Centre Cultural podria tancar de forma imminent a causa dels seus problemes econòmics. Això ho han fet saber diferents fonts de l'entitat a Ràdio Sabadell després que l'última junta hagi posat de manifest la necessitat de trobar finançament per mantenir en marxa el projecte, impulsat, recordem-ho, per Robert Ferrer fa més de 40 anys.
Ara mateix l'Aliança Francesa té un deute molt important, difícil de saldar si no arriben noves fonts de finançament. Per solucionar aquesta delicada situació, segons membres de la Junta, caldria que algú assumís la responsabilitat de buscar nous recursos que facin possible l'impuls d'activitats al centre, tant formatives com de difusió de la cultura francòfona. A tot això s'hi ha d'afegir, a més, una baixa indefinida de la directora Hélène Vietti, que deixa el centre sense una cap visible. En els últims dies, la Junta ha obert la porta a treballadors i a socis perquè es facin càrrec de la responsabilitat de reflotar l'entitat, però de moment no ha sorgit ningú disposat a fer-ho, ni sembla haver-hi una voluntat d'assumir-la de forma col·lectiva. Davant d'aquest escenari, que provoca angoixa i desmotivació als treballadors davant la incertesa del seu futur laboral, des de l'Aliança es plantegen el tancament de la Casa Tauler i fins i tot la venda de l'emblemàtic edifici. Junta i treballadors no han volgut parlar de la qüestió de moment, ja que la decisió està encara a l'espera que es produeixi un canvi de rumb de la situació.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El projecte per implantar una superilla al centre quedarà finalment en un calaix. Tal com us avançava ahir aquesta emissora, l'executiu local ha optat per convertir en vies de plataforma única als carrers Les Paus i Llobet, mentre que els veïns apostaven per un replantejament global de la mobilitat a la zona per evitar el pas de vehicles en determinats carrers. L'endemà de saltar la notícia a la llum pública, el responsable de mobilitat de l'Associació de Veïns Centre Creueta, Marius Navazo, ha passat pel programa al matí per valorar la solució aportada pel govern.
Navazo ha assegurat que els canvis pels quals aposta l'equip de govern no solucionaran els problemes d'accessibilitat i seguretat que arrossega el barri. Els veïns eren partidaris de tancar alguns carrers i posar-hi nou mobiliari urbà per tal que l'espai públic fos de prioritat per vianants i fer-ho com a prova pilot durant 6 mesos.
Fer una prova pilot de 6 mesos i posar-ho, diguéssim, a discussió de la ciutadania, però no per parlar del sexe dels àngels, no per dir què us semblaria, sinó què us ha semblat aquests 6 mesos, què falla, què es pot millorar. Per tant, ho veiem una cosa, primer, molt més global de tot el barri, molt més interessant, perquè recuperem l'espai de façana a façana pel vianant, el cotxe passa a ser un convidat, no un anfitrió, i ho fem en un procés articulat de participació pública, diguem-li com vulguem, on testem si funciona o no funciona, si ens agrada o no ens agrada a uns i a altres.
Al final, però, el govern ha optat per intentar reduir el pas de vehicles per aquest sector del centre, convertir 2 carrers en vies de plataforma única. Màrius Navazo ha acusat l'executiu local de falta de valentia i ha lamentat que no s'hagi tingut en compte la voluntat dels veïns, però també la dels responsables i els pares de l'escola Enric Casasses.
Per tant, hi ha un endarreriment, bàsicament, perquè es van arrugar, diguem-ho així de clar. bueno, ens han deixat el voral una mica l'associació, en el sentit de que no estan fent el que nosaltres volíem, no passa res, vull dir, l'Ajuntament té la legitimitat de fer el que cregui, les propostes que es fan no és la filosofia, com ja he explicat, que nosaltres volíem impulsar, és una filosofia molt més tradicional, de, anem a fer unes obres, bueno, no era això, companys, no era això, no, això és la recepta tradicional, no, de fer unes plataformes úniques, però nosaltres volíem una, com ja he dit, una intervenció més global, més de tastar, més de participar.
L'anomenada superilla del centre Creueta s'hauria d'haver implantat a finals del 2016, però algunes veus contràries sorgides durant la presentació van acabar frenant el projecte. La pacificació d'aquest sector afectava una vintena de carrers d'un dels barris més antics de Sabadell, amb voreres estretes i cases baixes.
I l'Associació de Dones Empresàries del Vallès se celebrarà la seva Junta General per primer cop a Sabadell. Serà el Club Tenis Sabadell on aquesta associació, que agrupa dones empresàries i professionals liberals, farà balanç de la gestió de junta i les accions de l'últim any. L'entitat fa 6 anys que està en marxa, les seves impulsores reconeixen que les coses han canviat des de llavors, però que cal seguir treballant contra la bretxa salarial de gènere, que a Catalunya és del 24%. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La jornada de la Junta General arriba 2 mesos després que AD Vallès es presentés a la ciutat. Mònica Blasco, presidenta d'AD Vallès, ha explicat al matí de Ràdio Sabadell que des de la presentació han augmentat el número de sòcies. Precisament, un dels objectius és visibilitzar la dona en el món empresarial.
Nuestra organización y asociación cabimos todas, con todas las sensibilidades que tengan, porque sobre todo es un espacio de encuentro, de reunión, tenemos unos objetivos muy, muy claros, que es empoderar a la mujer, y lo que queremos es que a través de estos puntos de encuentro fomentar el talento y el liderazgo femenino, queremos generar oportunidades, influenciar en el mundo empresarial y social.
En aquesta Junta General d'AD Vallès s'oficialitzarà la incorporació a la Junta Directiva de dues empresàries sabadellenques, Anna Catón, de Terra Bio, i Sandra Cordone, d'Encierta Consulting.
I canviem radicalment de qüestió. Cada any es diagnostiquen 180 casos nous de càncer de pròstata al Parc Taulí. Professionals de l'hospital, que dona servei a una població de 195.000 homes, avisen que es desconeixen les causes i els factors de risc que provoquen aquesta malaltia, però recomanen fer revisions periòdiques, que ara per ara són l'eina més eficaç per una detecció precoç d'aquest càncer.
El càncer de pròstata és la tercera causa de mort en homes catalans. Tot i aquesta dada, els professionals avisen que la majoria de pacients es curen i que caldria fer cribatges més exhaustius per detectar la malaltia. Jesús Muñoz, uròleg de l'Hospital Taulí, explica que el factor genètic podria ser determinant.
La mitjana de diagnòstic és cap al 68. O sigui que la meitat de la població serà més jove i recomanem 50, per sota 50 és raro. Sí que tenim casos, sempre són casos que te'n recordes fins i tot del nom perquè no és l'habitual. Recomanaria abans, com s'ha dit, pacients que tenen un pare, germans, amb càncer de pròstata, que aquests fins i tot a vegades els enviem a fer el que seria un diagnòstic a la unitat de càncer familiar.
A Catalunya durant l'any passat es van detectar més de 5.000 casos de càncer de pròstata, dels quals només 800 van acabar amb la mort del pacient. Segons dades del Departament de Salut, la incidència de la malaltia ha crescut per sobre d'un 3%, mentre que la mortalitat ha baixat.
Moment de repassar altres informacions en format més breu. I ho fem amb l'Helena Molís. Té molt bon dia.
Bon dia.
L'Escola Samuntada aconsegueix 84 donacions pel Banc de Sang, superant així la 50a que s'havia proposat.
Balanç positiu de la jornada de donació de sang del Taulí, on hi han participat els alumnes de P4 de l'Escola Samuntada. El Banc de Sang s'havia proposat com a objectiu aconseguir fins a 50 donacions. Finalment, però, s'han aconseguit 80, superant de llarg les seves pròpies expectatives.
El grup municipal de Ciutadans reclama a l'Ajuntament que pressioni per aconseguir una segona línia pels alumnes de P3 de l'escola.
El portaveu del grup, Adrián Hernández, reclama al govern municipal que s'activi i demani explicacions a la Generalitat. Hernández recorda a l'alcalde, Matías Serracant, la campanya presentada a l'abril Estima l'escola del teu barri, que promovia les escoles dels barris com a instruments de cohesió. L'AMPA i la direcció de l'escola, per part seva, també reclamen que s'obri una segona línia després que 8 alumnes no s'hi hagin pogut accedir de cara al curs que ve. Si no es troba una solució, aquestes 8 persones quedaran redistribuïdes en altres escoles de la zona nord.
I la Segona República, el retorn de Tarradellas i la Guerra Civil a l'examen d'història en el segon dia de la selectivitat.
Aquest any, per primer cop, tots els estudiants s'han hagut d'examinar d'història, ja que aquest any ha passat a ser un examen obligatori després que Història de la Filosofia hagi passat a la fase específica. Els alumnes han pogut triar entre la Segona República, el retorn de Tarradellas i la Guerra Civil com a temes per desenvolupar. Aquesta tarda la selectivitat segueix amb les proves d'assignatures específiques com Història de l'Art o Electrotècnica.
Pràcticament 2:45, aquest any se celebra el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, un dels escriptors més actius en llengua catalana. Per aquest motiu, Òmnium Cultural ha organitzat una xerrada per descobrir la figura i l'obra de l'escriptor, així com també la seva especial relació amb la nostra ciutat. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. D'origen noble, però escriptor de trinxera, Manuel de Pedrolo és un autor que ha quedat eclipsat per la seva obra més popular, el Mecanoscrit del Segon Origen. Per això, aquest any, Pedrolo serveix per reivindicar la seva producció més enllà d'aquest best-seller. Una de les facetes en què s'ha posat l'accent és la seva obra combativa, com indica el títol de la biografia d'Abel Zavalla, La llibertat insubornable. N'ha parlat al Matí.
Abans que dèiem que la guerra el va fer escriptor, a la guerra també es va forjar la seva consciència nacional i social. Ell es definia com a independentista, marxista, heterodox, i sempre va escriure i va viure amb aquest objectiu, no? Això que diu ell, ara és una utopia, però el dia de demà, que potser aquest demà ja és avui una mica, no? Ja no ho serà tant d'utopia.
De fet, Pedrolo va ser l'escriptor més censurat per la dictadura franquista, tenint fins a 10 novel·les sense publicar alhora. I aquí neix el vincle de l'escriptor amb la nostra ciutat, com explica Anna Maria Villalonga, comissària de l'any Pedrolo.
Bueno, hi havia algunes persones que li amagaven textos, que li guardaven textos, i un d'ells era una persona de Sabadell, un lluitador per la llibertat, un home que, bueno, que era fuster, és a dir, estava una mica al marge des del punt de vista de les lletres, del món de la cultura i de les lletres, però que en canvi estava plenament inserit en la lluita de classes, en la lluita obrera i etcètera. No?
La conferència d'Anna Maria Villalonga serà a 8:45 del vespre al Casal Pere IV.
Fem una aturada a la informació local per repassar altres informacions del dia més enllà de la ciutat i comencem per l'audiència de Palma, que ha donat 5 dies a Iñaki Urdangarín per ingressar a la presó.
El duc de Palma i el seu exsoci, Diego Torres, han anat a recollir la seva notificació davant del jutge de Palma, on se'ls ha comunicat que tenen un màxim de 5 dies per entrar en un penal. Torres, per la seva banda, entrarà molt probablement en una presó catalana dilluns i Jaume Matas ingressarà avui voluntàriament a la presó d'Aranjuez. Urdangarín i la resta de condemnats poden demanar un indult o presentar un recurs a l'empara del Tribunal Constitucional.
El ministre de Cultura i Esports, Màxim Huerta, no dimiteix després que s'hagi fet públic que va defraudar diners a Hisenda.
El diari El Confidencial ha tret a la llum que entre els anys 2006 i 2008 Huerta va defraudar fins a 218.000 euros i que va ser sancionat per Hisenda. Un cop s'ha conegut la notícia, el president de Podemos, Pablo Iglesias, ha demanat la dimissió del ministre. Tant Huerta com Pedro Sánchez han sortit a la defensiva i han assegurat que no dimitirà i que aquest problema amb Hisenda ja està solucionat.
El Parlament belga investigarà si els serveis secrets espanyols van seguir Carles Puigdemont.
La investigació l'ha engegat el Comitè de Vigilància dels Serveis d'Intel·ligències belgues arran d'una petició que va fer el partit flamenc NBA. Al mes d'abril, el Parlament belga ja es va anunciar que investiguen l'existència d'uns geolocalitzadors al cotxe de Carles Puigdemont.
I la Guàrdia Civil entra a Aigües de Girona per investigar un possible delicte de frau en el marc de la investigació del cas Agissa.
El fiscal anticorrupció, acompanyat de la policia, han demanat informació sobre Agissa, l'empresa que gestiona el servei d'aigua de la ciutat. Els cossos policials també han entrat als ajuntaments de Salt i de Sarrià de Ter, ciutats on l'empresa Agissa també gestiona el servei.
I acabem, el vaixell Aquarius i dues embarcacions més de suport ja són de camí a València amb 630 refugiats a bord.
Després d'estar aturats 48 hores per la negativa de Malta i Itàlia a obrir-los cap port, els vaixells trigaran 3 dies fins a arribar al port de la Marina. La capital valenciana ja es prepara per rebre el refugiats i la societat civil també es mobilitza per donar-los la benvinguda.
Aleix, tio, que encara no han començat les vacances. Queda encara l'últim programa de la temporada.
Ui, doncs jo no em penso moure de la piscina, eh?
I què farem sonar, doncs?
No sé, ja trobarem alguna cosa al rebost musical.
Bueno, bé, doncs, si tu ho dius...
El dia 23 de juny, a les 9 de la nit, Salsitxes Paradís es posa banyador i us porta la música per endur-vos de vacances. Envia'ns la teva destinació i nosaltres direm quin és el fan que has de posar a la maleta. Pots comunicar-te amb nosaltres al WhatsApp de la ràdio 678 77 56 86 o a Twitter amb l'etiqueta Salsitxes Paradís. Funky Soul per emportar a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Si t'agrada la música... Si t'agrada la ràdio, Sabadell Radio Lab t'està buscant a tu. Descobreix Kids FM, els tallers de ràdio musical per a nenes i nens. Escull la teva música, agafa el micro i ensenya'ns a tots què ets capaç de dir. L'última setmana de juny t'esperem a Kids FM, el taller de ràdio musical per a nens i nenes que ofereix Sabadell Radio Lab. Més info al web de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Moment ara per a la informació esportiva. Adriana Arroyo, bon dia.
Bon dia, Núria.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell prepara una comissió de treball per reunir i ordenar la història de l'entitat. Un dels primers projectes en marxa pot passar per organitzar una exposició arlequinada coincidint amb la Festa Major de la ciutat.
El club presentarà avui aquest grup, anomenat Comissió de Memòria Històrica i format per socis i col·leccionistes del Centre d'Esports, entre d'altres, hi participen l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez o l'historiador del futbol local Javier Máiquez. La fita és estudiar i organitzar el patrimoni de la centenària història del club per fer-ne difusió. Les línies mestres de la iniciativa i els primers passos fets s'explicaran a partir de les 6 de la tarda a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta. En paral·lel, Toni Cáceres, el nou coordinador del filial, el juvenil A i el sènior femení de l'entitat, ultima les negociacions per tancar els que seran els entrenadors del Sabadell B i del juvenil la pròxima temporada, amb l'objectiu compartit de recuperar les categories perdudes. En el cas del femení, serà Àngel Codina, qui continuarà al capdavant del projecte.
I José Betmar presidirà la Unió Esportiva Sabadell en els pròxims 6 anys. D'aquesta forma es tanca el serial que ha envoltat les eleccions de l'entitat taronja. Una estira i arronsa que ha enfrontat les dues candidatures que optaven al càrrec, les de José Betmar i José Sac.
El cens electoral era el principal punt de discòrdia. Sac va recórrer en diverses ocasions als comicis perquè considerava aquest cens arbitrari. Betmar, en canvi, defensa que qui no paga les quotes de soci no podia votar. El president de l'entitat assegura que l'enrenou ha malmès la imatge del club i per això diu que la prioritat ara ha de ser recuperar l'estabilitat.
Ahí las dos candidaturas no portan mal. El que es para la salida salió el club. Le hemos hecho, entre los dos le hemos hecho mucho daño. Y bueno, intentaremos ahora recuperarlo, pero el club ha salido muy dañado, sí.
Betmar té 6 anys per endavant ara per desenvolupar el seu projecte.
Els palistes del Ciervo, Francesc Castells, Rafael Agea i Josep Petrel disputaran durant els pròxims dies el Mundial de Tenis Taula per a veterans. Els tres ja han rendit a gran nivell als campionats de Catalunya i d'Espanya i ara mesuren les seves forces a escala internacional.
Fins a Las Vegas, als Estats Units, viatgen els sabadellencs per disputar un Mundial en el qual hi prenen part 4.000 jugadors. Petrel espera un nivell alt dels competidors, tot i que el perfil dels rivals també sigui una incògnita.
Suposo que aquest any suposo que serà sempre igual, que hi ha uns caps de sèrie per nivell, però a part d'aquests caps de sèrie, que seran X, el resto ja entrem tots al bombo i aquí pots trobar-te jugadors molt bons o jugadors que de dolents no n'hi ha, que poden ser més o menys com tu, una mica més, però vull dir que nivell n'hi ha. Vull dir, quan arribes a aquests campionats, el nivell també hi és.
Josep Pretel prendrà part de la categoria de més de 70 anys, mentre Francesc Castells i Rafael Agea lluitaran per la de més 60.
I encara parlant de tenis taula, el director tècnic del Natació Sabadell, Jordi Morales, ha guanyat la medalla de plata a l'Spanish Open Paralímpic disputat a Sant Cugat.
Després de guanyar els 3 partits de la fase de grups contra rivals d'Holanda, Alemanya i l'Índia, Morales s'ha desfet als quarts de final de Shibazaki i a semifinals de Kaneko, tots dos japonesos. A la final, però, el cap de sèrie Jean-Paul Montanus, palista holandès, s'ha endut el triomf final per 3-0. El director tècnic del club valora molt positivament el resultat obtingut.
I tant, molt, molt satisfet i molt content del resultat. La veritat que el nivell que hi havia a mig era molt alt i bueno, doncs els partits de, ja es va demostrar. Va tenir molts problemes a partir de semifinals, quarts de final també, i al final doncs, que em sortissin bé aquests partits, tot i perdre la final, crec que la conclusió i el resum és molt, molt positiu.
El Paratennis Table Spanish Open s'ha dut a terme a la Guinardera, a Sant Cugat del Vallès.
Més coses. L'europeu màster d'handbol ha comptat amb la presència d'una desena de jugadors graciencs. A la categoria masculina, entre el més 45 i el més 50, 7 jugadors de l'OAR han acabat 13ens al campionat. De la seva banda, la femenina han estat 3 les representants verd i blanques.
En el cas de les noies, amb una barreja de catalanes i italianes, a l'equip han acabat desenes al campionat. Salvador Gomis, president del Gràcia i un dels màsters que ha jugat aquest campionat, creu que el paper fet és notable, tot i haver pogut sumar algun triomf més.
Sí que hem estat a un nivell maco de competició i aquest any sí que haguéssim pogut tindre algun resultat una mica més bo. Tot i així, hem tingut el millor resultat de la història d'aquest grup amb 2 victòries, cosa que no havíem aconseguit amb cap edició.
Després de disputar aquest campionat d'Europa Màster a Àustria, el següent repte que s'ha marcat als sabadellencs és prendre part d'un Mundial Màster.
I encara en vol, l'exgraciant Xavi Vilella dirigirà el Sant Cugat la pròxima temporada. Després d'una dècada dedicat al món femení, el sabadellenc entrenarà aquest any a primera estatal, sent rival de l'OAR Gràcia.
Vilella procedeix del Granollers, on entrenava el filial femení, i assumeix el nou projecte com un repte. L'objectiu del tècnic sabadellenc és millorar les últimes temporades dels santcugatencs instal·lats a la zona mitjana de primera.
Aquests últims anys Sant Cugat s'ha assentat bé la categoria, han estat a mitja taula bé i l'objectiu és que hem intentat ser una mica més ambiciosos i poder aspirar a quotes una mica més altes, està clar.
Vilella agafa el relleu de David López, fins ara entrenador del Sant Cugat, i coincidirà allà amb un altre exgraciant, Joan Sancho, director esportiu de l'entitat. Per contra, Matías Galán, jugador fins ara del Sant Cugat, reforçarà l'OAR.
El grup Serraona Estudi Barcelona ja té perfilada la pròxima plantilla. El conjunt sabadellenc ha tancat els fitxatges de Martí Filella, del Castellà, Alejandro Calas, del Lliça d'Amunt, i el fins ara jugador del Club Natació Sabadell, Marc Torres i Àlex Martínez.
5 futbolistes han confirmat la seva renovació: David Feria, Jaume Figueres, Raúl, Jordi Lozano i també Àlex Marcos. Ara només caldria apuntalar l'equip amb 3 o 4 fitxatges més abans de donar per tancada la plantilla. José Gómez, director esportiu d'aquest grup Serraona, explica que amb l'arribada del nou cos tècnic busquen fer una plantilla més àmplia que no pas l'última.
Tuvimos muchos percances, muchas bajas, y en esta categoría todo este tipo de planificación tiene que llevarse muy bien, porque si no el equipo puede sufrir mucho. Y el año pasado es la prueba. Empezamos muy bien con la plantilla al completo, empezaron a caer bajas, el equipo sufrió muchísimo en la segunda parte de la temporada. Y este año, pues ya de inicio, vamos a intentar estar lo más cubierto posible en cuanto a jugadores, porque durante el año sabemos que algo puede suceder.
Una categoria per sobre, la segona B, avui s'ha confirmat que el fins ara porter del CatGas Santa Coloma, Arnau Vallverdú, s'incorpora a l'Escola Pia per suplir l'absència de Santi Bertolín.
I fora de la ciutat, Adri, és una de les notícies del dia. Julen Lopetegui ha estat destituït com a seleccionador espanyol a només 2 dies de l'estrena.
El president de la Federació, Luis Rubiales, ha dit en roda de premsa que per sobre dels resultats estan les formes i per això decideix prescindir del basc l'endemà que el Real Madrid anunciés el seu fitxatge com a entrenador després del Mundial. El substitut Joventut, l'acabem de conèixer, és el fins ara director tècnic de la federació, Fernando Hierro, i tot plegat a només 24 hores del primer partit del Mundial i a 48 del debut d'Espanya, que serà davant Portugal. Lopetegui, això sí, no compareixerà davant dels mitjans fins que no torni a Espanya.
I Nord-Amèrica acollirà precisament el Mundial, però del 2026.
La FIFA ha triat la candidatura conjunta d'Estats Units, Mèxic i Canadà en comptes de la del Marroc. Serà el primer campionat amb 48 seleccions i, per tant, 80 partits, dels quals 60 seran als Estats Units i 10 a Mèxic, 10 més al Canadà.
Gràcies, Adrià.
Fins ara.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Doncs així posem el punt final. Un notícies migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que si voleu ampliar aquests i altres continguts ho podeu fer a través del portal de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.